Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 17 d'octubre de 2025. Després de la pluja d'aquesta nit, surt el sol, però no us refieu que pot tornar a ploure. Això ens ho explica en uns minuts el Marc Paredes. Iniciem aquestes 3 hores diàries de ràdio des d'ara fins les 12 a l'antena del Penedès en xarxa i des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Segur que teniu plans per al cap de setmana i aniria bé saber què farà el temps, si plourà o no. Doncs d'aquí uns minuts el Marc Paredes ens ho explica. I a continuació, com cada divendres, els esports, una prèvia dels partits més destacats del cap de setmana i una entrevista amb Toni Porta, l'entrenador del Vendrell d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana comença finalment l'hoquei Lliga Plata. A 9:45, primer flash informatiu d'aquest divendres, primers 5 minuts dedicats exclusivament a les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. Després d'aquest primer flash, quan passin 5 minuts mal comptats de 9:45, roda d'alcaldes. Una roda que avui ens porta fins al Baix Penedès per conversar amb l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès. A 10:06, l'entrevista d'aquest divendres la dedicarem a parlar de la batalla de l'Ordal de l'any 1813, perquè ja ha acabat i amb èxit la segona campanya arqueològica i demà dissabte es presenten a l'Ateneu Urdalenc els resultats a càrrec de l'expert en camps de batalla napoleònics Pablo Carrasco, qui també s'ha fet càrrec de la prospecció aquests anys i amb qui tindrem l'oportunitat de parlar-hi. A 10:45, de nou parem màquines, cedim els micros als serveis informatius perquè ens acostin l'última hora d'aquest divendres a les nostres comarques. Després d'aquest segon flash, un parell de propostes de cap de setmana a l'agenda al detall. Avui les nostres recomanacions són la Festa del Mos de Moja, en parlarem amb la Mireia Buscà, de la Comissió de Festes, i un tast amb vins de diferents anyades que tindrà lloc demà a Caves Oliver Viticultors, a càrrec de les Caram Caram. Obrirem la tercera hora a 11:06, després del butlletí, tot repassant la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana, les estrenes que arriben a les sales de cinema. Avui no comptem amb el Miquel Felipe, que està a Sitges, i el recuperem divendres vinent i ens explicarà des de dins com ha estat aquesta edició del Festival de Cinema Fantàstic Sitgetà. A 9:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, última oportunitat per posar-nos al dia i saber com acaba aquest matí de divendres a casa. I després del segon flash informatiu, aquesta secció que hem estrenat aquesta temporada i que cada divendres ens descobreix el patrimoni de casa, el patrimoni penedesenc. Avui, a Territori Penedès, la capella medieval de Moja. A banda dels flaixos de 9:45, els butlletins horaris de les hores en punt també ens posaran al dia del que passa més enllà del Penedès. Som-hi, amb aquest divendres, el Penedès en xarxa.
El temps.
La pluja escadussera i en forma de ram però pluja al fi és la protagonista aquests dies. Seguirà així el cap de setmana? Aviam què hi diu el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem el divendres i ho fem amb un ambient bastant estable, per tant, cel força asserenat ara a primera hora. Però no ens hem d'enrafiar perquè de cara a la tarda tornarem a repetir aquesta situació de ruixats, aïllats, intermitents, però localment intensos. No vol dir que hagi de ploure durant tota la tarda, de fet no s'espera que plogui tot arreu, però allà on toqui doncs pot ploure amb certes ganes i haurem d'estar pendents perquè ja tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, avisos moderats perquè poden caure més de 20 litres en menys de mitja hora, en molts punts del litoral, prelitoral central, també comarques d'interiors i en punts del Pirineu Oriental. Precaució, insisteixo, no vol dir que plogui a tot arreu, per tant, no serà una situació d'ruixats en general, sinó que allà un toqui doncs, pot caure amb certa força i a pocs quilòmetres que no caigui ni gota. Tot això acompanyat també amb algunes estones de sol. Temperatures que avui les màximes seran similars a les d'ahir i de cara a demà haurem d'estar pendents novament de cara a la tarda, perquè podríem tornar a tenir aquesta mateixa dinàmica de precipitacions, però ja molt més dèbil, molt més anecdòtiques, en principi sense avisos. El matí serà bastant estable, temperatures fresques a primera hora i també durant les nits i matinades. Diumenge serà una jornada molt més estable, en principi sense precipitacions, amb bastantes més estones de sol i amb unes temperatures màximes que pujaran una miqueta més, però, insisteixo, mantenint-nos en aquesta època, amb aquests valors típics de l'època de l'any, i a partir de dilluns podríem tornar a repetir doncs aquesta probabilitat de ruixat. Serà l'últim dia amb aquesta ratxa de pluges, perquè a partir de dimarts, dimecres i dies posteriors, els models ens indiquen que podríem tenir una situació de temperatures altes o molt altes a les portes de la Castanyada i sense pluges ho haurem d'anar seguint. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports. Els esports del divendres. Repassem les prèvies més destacades del cap de setmana amb la notícia, aquesta vegada, del retorn de l'hoquei Lliga Plata, concretament la Sud. Una informació esportiva que ens acosta des de Ràdio Sant Sadurní al Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs fem un repàs a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Parlarem de l'hoquei plata, però abans parlem de la categoria superior de l'hoquei lliga, la màxima categoria de l'hoquei nacional. Aquest cap de setmana arriba la cinquena jornada i el Noia Freixenet vol aconseguir aquest dissabte concretament la segona victòria de la temporada a casa després d'un inici irregular en lliga amb dues derrotes. L'última, aquesta jornada intersetmanal davant el Cerdanyola per 3-2, un empat i una victòria. Els de Carles Cortijo reben a l'Ateneu, un altre recent ascendit, el Adis Hoquei Ribes, que arriba penúltim amb un punt, els sadurninencs, que volen guanyar per mirar cap amunt. Pel que fa al Calafell, els del Baix Penedès viatjaran dissabte a Galícia per enfrontar-se en un duel exigent al Liceo, un Liceo invicte i que ve de guanyar el Barça al Palau en la jornada també intersetmanal. Els gallecs són segons i el Calafell setè, però tan sols són quatre els punts que separen els dos equips. Catalans i gallecs, com comentàvem, que s'enfronten aquest dissabte a terres gallegues. I en futbol, el Futbol Club Vilafranca per fi torna al municipal després que les obres de la nova gespa i la seva pertinent inspecció hagin finalitzat de manera positiva. El degà penedesenc, que en penúltim amb un punt a la classificació, rebrà en aquesta nova jornada de la Lliga Elite el Sant Mauro, que arriba 11è a tan sols dos punts, això sí, de la zona vermella i a tres punts dels vilafranquins. Per tant, una victòria del Futbol Club Vilafranca igualaria en punts els dos conjunts. I com comentava Sílvia en l'inici del repàs esportiu, aquest cap de setmana comença la darrera lliga que esperava, més l'hoquei Lliga Plata, la segona divisió de l'hoquei nacional, concretament a la hoquei Lliga Plata Sud. El Patí Vilafranca, en primer lloc, afrontarà la primera jornada de Lliga com a visitant, serà aquest dissabte a les 8 del vespre davant la secció deportiva Espanyol. I més aviat, a dos quarts de 5 de la tarda, un altre equip del territori que iniciarà la Plata Sud serà el Vendrell, que es desplaçarà cap a la Comunitat de Madrid per afrontar-se a l'Alcorcón. Per saber com afronta l'equip del Vendrell aquesta primera jornada de Lliga. Marxem fins als estudis de Diumenge Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, doncs així és. Demà comença aquesta Hockey Lliga Plata Sur i per això ens acompanya el Toni Porta, l'entrenador del Vendrell. Molt bon dia, Toni. Quant de temps? Com estàs?
Bon dia. Molt bé. Molt bé, després de l'estiu llarg, molt bé.
Un estiu molt llarg. Què heu fet durant aquests mesos?
Bé, de fet, el ser una Lliga Plata tan curta, al final es fa un planning. Primer vam entrar fins al juny, per allargar una mica la temporada, i després hem fet un planning de preparació física durant l'estiu, fins a arrencar la pretemporada al setembre.
Uh-huh. I com ha anat aquest inici de temporada?
Bé, 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 ara estem en fase de càrrega, la veritat. És que una pretemporada llarga de 7 setmanes i amb moltes ganes de començar la Lliga ja, perquè l'estiu es fa llarg i la pretemporada també.
Déu-n'hi-do, també heu anat fent alguna competició, no?, durant aquests mesos.
Sí, hem jugat la Lliga Catalana, que sempre es juga durant la pretemporada, uh-huh. I després molts amistosos, al final hem jugat 7 partits, i és important per intentar agafar el ritme de competició i arribar preparats al primer dia de Lliga.
I com han anat aquesta Lliga Catalana i els amistosos?
Bé, no, per temporada al final sempre es fan moltes proves. A nivell de resultats, la veritat és que no ens han acompanyat gaire. A la Lliga Catalana teníem un grup curt i tant amb el Manlleu com el Lloret vam competir els 2 partits, però no vam poder guanyar cap dels dos. Uh-huh. Però bé, al final la pretemporada és per fer proves, és per rodar els jugadors. Tenim un equip molt jove aquest any que, evidentment, sabíem que en principi costaria molt. Però bé, al final comencem tots la Lliga amb 0 punts i a partir d'ara és molt important.
Parlem de fitxatges, teniu novetats?
Sí, de fet tenim 3 baixes de la temporada anterior, que són baixes importants, com el Gabri Villares, Marc Canyelles i Gerard Montserrat. Hem incorporat només un jugador nou, que és el Marc Palau, que crec que ens aportarà coses que ens anirien molt bé. I la resta tirem de la cantera. Al final tenim més de mig equip de la casa. Sabem que és una aposta important per nosaltres. S'ha de tenir paciència, al final són jugadors molt joves, però tenen qualitat i crec que ens podran ajudar molt.
Uh-huh. Aquest any us estreneu a l'Hockey Lliga Plata Sur. Per què aquest canvi?
Bueno, sempre cada any a l'estiu hi ha el sorteig. Nosaltres sempre ens tocava el nord, que a nivell de cost econòmic sempre és superior. Uh-huh. I aquest any, després de 5 anys, crec que ens ha tocat la Lliga Sud. Uh-huh. Bueno, veurem com se'ns dona. I a nivell econòmic, principalment, es va molt bé. I a partir d'aquí els resultats ja veurem.
És a dir, tenim l'Olot, tenim l'Alcobendas, tenim l'Alcorcón, el Girona, l'Igualada, l'Espanyol. Tindrem el Vilafranca, el Palafrugell, el Barça Atlètic, el Congrés La Sagrera i l'Alcoi. Com és? Els coneixeu? El seu estudiat? Com es presenta?
Sí, aquest nivell. Al final hi ha una part important de tot, és l'anàlisi de l'equip contrari. Bueno, una lliga molt competitiva, molt oberta. Crec que l'any passat no coincidim la lliga amb el Sum, Massanet i el Cerdanyola, que són els dos equips que van pujar al final el primer directe i el segon el play-off. La veritat és que en 2 equips que estaven per sobre de la resta, i tot i cada quarts vam quedar lluny dels 2 primers, aquest any crec que la lliga és més oberta. Així que hi ha equips que s'han reforçat molt bé, com Espanyol, Palafrugell, sempre hi ha un Vilafranca, un Girona, que són potents, el mateix Olot, i els filials, una lliga molt competitiva, però crec que no hi ha cap equip a priori que estigui molt per sobre de la resta.
Mm-hmm. Encara que estigui el Barça.
Sí,
a mi em fa por, quan el veig.
Sí, el Barça, al final el Barça Atlètic són jugadors molt joves, evidentment si estan al Barça és perquè tenen molta qualitat, però bé, bueno, al final hem de jugar amb els 11 equips, i anirem partit a partit. A més, tenint en compte l'equip jove que tenim, al final ens tocarà remar molt, intentar començar amb bon peu, i a partir d'aquí respectar tots els rivals i a poc, partit de partit, anar intentant sumar el màxim de punts.
Demà l'estrena a 4:45 de la tarda, visitant l'Alcorcón. Com veieu aquest possible partit?
Bé, de fet, és un equip que acaba de pujar, sortiran amb, segurament amb molta il·lusió. Quan viatges, el partit sempre és complicat. I aquesta pista realment és una pista dura, difícil. Bueno, un mal lloc per començar. Al final, quan un equip acaba de pujar, sempre puja amb moltes ganes. Però bueno, nosaltres intentarem que els 3 punts tornin cap a casa, perquè és molt important començar bé. Uh-huh.
Toni, mirant el calendari, veiem que no hi ha gaires aturades, excepte la típica de Nadal, que acabeu el cap de setmana del 13, us reenganxeu el dia 10 i després per Setmana Santa. Aquestes aturades us van bé com a equip o us perjudiquen una mica?
Jo crec que, sobretot l'aturada de Nadal, que és pràcticament un mes, ens perjudica a tots els equips. Al final, quan tu portes una dinàmica de treball, trencar-la durant un mes és molt, evidentment, que parar per Nadal està bé, però un mes per mi és excessiu. Sí, és excessiu. Això forma part de la competició. Al final, l'Hockey Plata és una lliga curta i hem de conviure amb això. Al final, arrenquem molt tard. Probablement som la lliga que arrenca més tard de pràcticament tots els esports. I això fa que tinguis poc marge d'errors. Al final, és una lliga relativament curta, els errors penalitzen més.
Clar. I tornem a acabar molt aviat, cap al 16 de maig. Em comentaves abans, fora de línia, fora de micros, en aquest cas, que és possible que l'any vinent s'allargui una mica més.
Sí, està aprovat ja que l'any vinent la Lliga serà 2 grups de 14. Al final ampliarem un mes de competició, probablement, amb tota seguretat, començarà abans. I probablement acabarà una mica després. Això farà també que l'estiu no siguin pràcticament 4 mesos d'aturada. I al final entrarem en una normalitat dins el món de l'esport, perquè al final és molt atípic començar tan tard i acabar tan aviat.
Sí, la veritat és que sí. I de fet és el que deia, són 4 mesos. Que els jugadors, tot i que els hi establiu unes rutines i que aneu fent entrenaments, és molt.
És molt difícil. Al final, quan no competeixes, treballes de forma diferent i per molt que intentis mantenir el físic, bueno, al final el ritme de competició és una altra cosa i fa que això sigui molt difícil. Per tant, quan reincorpores a competició, que serà a partir de demà, serà complicat agafar el ritme, però bueno, al final tots els equips estem igual i hem de saber gestionar.
Quines fites et proposes per aquest any com a entrenador?
De fet, amb un equip nou i sobretot amb un equip tan jove, al final no ens hem posat objectius des d'inici. Diguem, com he dit abans, partit a partit, veurem com entren els joves i a partir d'aquí, bueno, a poc veurem on ens situa la classificació, però és un any que ens toca llaurar de cara al futur i tenir paciència per construir un equip nou, que és molt important pel club, sobretot que tots aquests joves de la cantera s'integrin bé l'equip i puguin fer un pas endavant.
És bo que siguin de la cantera? Que aposteu per ells?
Sí, crec que un club com nosaltres ha d'apostar per la gent de la casa. Evidentment, has de tenir jugadors bons per poder apostar-hi, i crec que ara els tenim, i és el moment de fer-ho. Al final, evidentment no som el Barça i nosaltres hem d'incorporar els joves que ens facin falta, però gran part de l'equip ha d'intentar ser de la casa.
I en el conjunt com els veus? Perquè al final aquest mes i mig des que vau començar hi ha empaque, hi ha bona... no sé com dir-ho, això ho sabràs tu.
Sí, hi ha bona sintonia. Hostes, estan entrant bé els jugadors joves amb els jugadors més veterans. Evidentment estan treballant molt bé, estan treballant molt fort, amb moltes ganes. S'ha de tenir en compte jugadors de 18-19 anys, a vegades cometen errors i forma part del aprenentatge, i en això hem de treballar, minimitzar aquests errors i que puguem competir al màxim a una categoria tan difícil com l'Hockey Plata.
Clar. Doncs, Toni Porta, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest dia abans de que marxeu cap al Corcón. Que vagi molt i molt bé. Ja saps que a partir d'ara us demanarem aquestes declaracions cada dilluns per saber com ha anat, com, quins inputs teniu de cada partit. Anirem seguint-vos de prop, que ens interessa molt, sou d'aquí, de la capital del Baix Penedès. I res, desitjar-vos molts encerts a tu i a tot l'equip i que esperem que ens doneu molt bones notícies cada cap de setmana que aneu a jugar.
D'acord, moltes gràcies, Lourdes.
Que vagi molt bé.
Quan necessiteu. Perfecte, gràcies.
Una abraçada.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La Fumiga ens deixa, però amb tant d'èxit que encara ha hagut d'afegir dues dates més a la seva gira de comiat, dos nous concerts a Barcelona i a València després d'exaurir entrades. Amb ells, amb aquest Covards, ens encaminem al flaix de notícies. Fantasmes venen quan te'n vas, l'amor ho ha silenciat i alhora tot es trenca en el comiat. Mai volem per a quedar-nos i mai junts hem aterrat. Ha sigut inoblidable, però mai hem despegat. Som tan covards, som tan covards. La distància ja no fa mal, però el temps es torna a parar. No podem tornar a intentar, que no puc més, que el cap no va i el cor se'ns està congelant.
M'has trobat amb mi i ara sí que hi penso i veig que la distància ens fa mal.
I han sigut tantes vegades que ens hem trobat de nit d'amagades. Ens hem estimat fort però a vegades no et controles al
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat de l'Ali al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La campanya de vacunació de la grip i la Covid-19 s'obre a altres grups de població després de centrar-se en les persones amb alt risc de complicacions. Aquesta setmana, la vacunació de la grip i la Covid-19 s'ha obert a la resta de grups poblacionals, inclosos a la campanya, principalment les persones a partir de 60 anys i les persones menors d'aquesta edat que presenten condicions de risc. Ho fa tres setmanes després d'arrencar centrada en les persones amb alt risc de patir complicacions en cas de contraure aquestes malalties víriques. En la primera fase han rebut les vacunes persones que viuen en residències, persones més grans de 80 anys, embarassades i persones que reben atenció domiciliària. També personal sanitari i infants de 6 a 59 mesos, en aquest cas només contra la grip. Ahir al matí el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, presentava en roda de premsa la segona fase d'aquesta campanya de vacunació. Fernández explicava que, tot i que la grip té menor incidència en la gent gran, la malaltia provoca en aquest col·lectiu moltes més complicacions. Des de l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest, Estén Casado, la seva directora, recorda la importància de vacunar-se i de fer-ho en prou temps com perquè el cos es prepari per quan entri en contacte amb els virus. En aquesta línia, des de Salut han volgut reforçar l'accessibilitat perquè tothom qui ho vulgui es pugui vacunar i impulsaran especialment la campanya fins al pont de desembre abans que els virus estiguin circulant amb més intensitat. Sant Sadurní commemora el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys. Aquest dimecres a la tarda es va dur a terme una ofrena floral al monument en homenatge a Lluís Companys, situat a la plaça que li dona nom al barri del Gat Cendrer. En l'acte de commemoració del 85è aniversari de l'afusellament de qui va ser president de la Generalitat de Catalunya de 1934 a 1940. L'ofrena, que va comptar amb la presència d'una àmplia representació del consistori, història va anar a càrrec de l'alcalde Pere Bernet i la regidora de Patrimoni i Memòria Històrica Marta Castellví, que en els seus parlaments van posar en valor la necessitat de recordar i preservar la memòria amb actes com aquest. La de dimecres era la primera vegada que l'Ajuntament de Sant Sadurní institucionalitza aquesta commemoració. A l'acte també hi va intervenir Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que va fer un repàs a la trajectòria del president Companys. L'entitat també va organitzar dijous a la tarda una conferència sobre la repressió del primer franquisme a Sant Sadurní a càrrec del mateix Arnabat, que és professor de la URB. L'Escola Municipal de Música va acompanyar la commemoració amb algunes peces musicals. Moja viu aquest cap de setmana la seva Festa del Most. La participació d'entitats del poble i la revifalla del sopar de germanor són dos dels grans trets que marquen la Festa del Most de Moja, que viu els seus actes principals aquest cap de setmana sota l'organització de la Comissió de Festes del Poble. Un exemple d'aquesta col·laboració amb entitats és l'exposició fotogràfica de l'Associació Fotogràfica de Moja, que s'obre avui a 8:15 del vespre al local 9 amb el títol Xina, un país de contrastos. La primera de les activitats de dissabte serà a les 4 de la tarda amb una neteja de caixes niu a la muntanyeta sota l'organització de l'Ateneu Mogenc. A la Rambla Pau Casals, a les 7 de la tarda, el grup de joves organitzen un vespreig i a partir de les 9 de la nit es programa el sopar de germanor amb ball a càrrec de la Xata Orquestra. Ja per diumenge, a les 11, hi haurà Cercavila, seguidament contes amb cançons de la mà de Moi Aznar amb Explica'm una tarda. I, per acabar, a partir de les 12 del migdia, hi haurà vermut electrònic organitzat pel grup de joves. I acabem a l'Arbós. El dissabte arriba el Correllengua a aquest municipi. Enguany Mercè Rodoreda és l'escriptora homenatjada. Aquest dissabte l'Ateneu Arbosenc celebra el Correllengua amb un vermut amb Rodoreda i un concert de polifonia mediterrània per promoure l'ús de la nostra llengua. Mercè Rodoreda, l'escriptora en llengua catalana contemporània més influent i també la més llegida i traduïda, és la persona homenatjada pel Correllengua 2025. Així, a les 12, a la seu de l'Ateneu, es farà un vermut amb lectures petites de viatges i flors, seguit per la lectura del manifest del Correllengua. A 7:45 del vespre, a la Capella dels Dolors, se celebrarà un concert de polifonia mediterrània a càrrec del grup Carregades de Romansos. El grup està integrat per 3 dones que canten cançons i romansos a capella o acompanyades de violí, acordió diatònic i percussió tradicional. Es poden adquirir les entrades a la papereria Montserrat de l'Arbós o a través de Ticketit.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Com cada 15 dies, anem cap a un municipi de les nostres comarques per parlar amb el seu màxim representant polític, l'alcalde o l'alcaldessa. Avui marxem fins al Baix Penedès, concretament a Sant Jaume dels Domenys, amb el seu alcalde, Magí Pallarès, que parla amb la Laia Batlle.
Ben tornat de nou?
Bueno, i tant que sí, ja ho enyoràvem, tornar a venir aquí, sí, sí.
Sí?
És a dir, les vacances, quin ha pogut fer, que jo no n'he fet encara, no? No sé si em podré fer o no.
Toquen, però, doncs, per desconnectar una mica.
Toca, sí, sí, però ja esperava poder venir aquí, però va amb vostè, que sempre tan simpàtica, no? I, bueno, i que els oients del nostre municipi, i que encara que siguin de fora del municipi, puguin escoltar, doncs, això, què passa al municipi de Senyal, què passa a l'Ajuntament, què estem fent.
Es diu que el setembre, després de l'estiu, arrenca el curs polític, comença el curs polític. No sé si aquí Sant Jaume dels Domenys ha parat aquest curs.
És que no ha parat. Per mi no ha parat, perquè ha sigut un estiu, un mes d'agost molt intens, i doncs no hem parat mai.
I primer de tot m'agradaria preguntar-li com encaren ara l'equip de govern aquest final d'any, no? De setembre a desembre, suposo que hi ha molta feina a fer.
Hi ha molta feina a fer, sí. És a dir, l'encarem amb ganes, com sempre, no? I amb ganes de poder anar adjudicant obres, que ja anirem adjudicant. Doncs hi ha una sèrie de coses que s'han bellugat durant aquests mesos i que ara trobarem el fruit, no? I que serà uns 4 mesos d'aquí al mes de Nadal, que passa, això passa volant, no? A part de preparar els pressupostos, que el regidor ja té indicacions que comenci a treballar amb els pressupostos pel 2026, i, bueno, anar traient obres que tenim, això, que a punt de fer, projectades, pressupostades i amb els finançaments adequats, no? Però vull dir que no és poc el que hi ha.
Un altre tema important, i això és un tema que anem també arrossegant i que l'ha apuntat molt breument, és el tema de l'aigua. Dins d'aquest pla Impuls d'IPTA s'ha previst una petita partida, una partida, no sé si dir-li petita,
jo
però una partida...
Si no tinc cap paper al davant, ho dic a la memòria, que són uns 146.000 euros destinats, doncs, a millores de l'aigua.
Què es vol fer amb aquests diners,
bueno,
alcalde?
Els hem d'acabar de destinar, on els diners pot ser que vagin destinats en llocs on tenim més problemes, zona de Can Quildo, zones de Torregassa, amb zones molt concretes, que això ho anem valorant amb Aqualia. Entre Aqualia i nosaltres, ells saben allà on tenim més dificultats, més problemes de pèrdues d'aigua, i, bueno, hem de mirar això d'anar resolvent a mesura que es pugui.
Recordo que estius passats havien tingut dèficit d'aigua o que no acabava d'arribar l'aigua a les cases o que es quedaven sense aigua.
Però això fa molts anys, per això, eh?
Sí? Ara, sí. Recordo, potser fa, no ho sé, 7 anys o 8, que també vam tenir un període així una mica problemàtic.
El problema d'aigua va quedar resolt quan vam fer la perforació al pou de Canyamàs, i vam anar fent pous, sí. Però l'aigua el teníem l'any 90. Llavors sí que tenia un problema greu d'aigua.
Era bastant greu aquest problema.
Era molt greu, perquè hem de portar aigua amb cubes, no va faltar mai, evidentment, perquè no només no n'hi havia, sinó que a més estava molt pujada de nitrats. Estava per damunt del que marca el Real Decret, des que són els 50 mil·lígrams de nitrats, doncs estàvem tots bastant pujats, que no dic la xifra, però, bueno, era el que hi havia.
Però ara no tenim aquest problema.
Ah, no, tenim aigua,
passat...
gràcies a Déu, bé. Tenim aigua, tot i que no fem les obres al moment que jo voldria que es fessin,
ja.
No ho portem encara com voldria que es portés, però, bueno, tot és molt complicat, és a dir que... Però anem avançant en aquest sentit, sí.
Volia tornar breument al tema de les càmeres de videovigilància. Diu que s'adjudicarà el dilluns i això vol dir que es podran veure instal·lades i en funcionament quan?
Abans d'acabar l'any. si no passa res, el dilluns es van presentar, crec que són 6 empreses, ja està l'informe...
Ja està licitat.
Ja està, no està licitat encara, està licitat el dilluns, però hi ha els informes tècnics amb el qual ja han vist l'empresa que és més avantatjosa per poder-les instal·lar. Jo espero que, no dic aquest mes de setembre que hi estiguin, però tinc ganes que hi siguin quan abans millor. Mm-hmm. Perquè doncs, ens hem de prevenir molt, perquè doncs, a veure, aquí potser no, però hi ha llocs d'aquest país que patim, que es pateix molta delinqüència, per desgràcia.
Per tant, també pot ser dissuasori, no?, que hi hagi càmeres de vigilància.
Exactament, i si hi ha una fer o alguna cosa, almenys controlem els cotxes que han passat, que han entrat, que han sortit i tot això, no? Bueno, és una primera fase important, ja es veuran les càmeres instal·lades, els vianants ja les veuran quan passin pel municipi de Sant Jaume.
Es contempla tot el municipi?
Tot el municipi, en principi, sí.
Dit això, un altre tema que també ha sigut molt recurrent, sobretot la temporada passada, ara ha passat l'estiu, això sembla que ha baixat una miqueta el suflé, però no sé si ara tornarem a engegar. Alcalde, el projecte de modificació de normes subsidiàries per la instal·lació de parcs solars.
Val.
On ens trobem?
Ens trobem, és a dir, tenim un nou projecte que penso ja havíem provat alguna altra vegada, a més va agafar un compromís doncs, amb la població i des del consistori, s'ha agafat un compromís de que doncs, aquelles taques tan terribles que vèiem s'han doncs, convertit en unes taques molt minces. Això ara ho tenim en una fase que el que volem fer és, abans de passar-ho pel ple, abans de fer l'aprovació inicial, farem, si Déu vol, abans d'acabar el mes de setembre, farem una exposició pública a la sala de Cellers Domenys, doncs per tal de presentar-ho a la població. Que això serà el que ens aprovaran o no ens ho aprovaran, però el que sí que no podem fer és deixar-ho sense controlar, sense tenir-ho regulat, perquè si no ho tenim, doncs que, com ha passat amb algun parc solar, doncs que des de Barcelona han donat el permís d'obres, el que no podem fer és deixar-ho això, que ens ho facin des de fora. Llavors nosaltres hem fet tot el que hem pogut per poder tenir aquest nou mapa que ja el veuran, que el tenim, que crec que està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, que si entren a la web ho trobaran.
No sé si el portal de transparència o el Decidim...
Està penjat, segur.
Molt bé.
A mi m'agradaria que fos una cosa que la poguéssim consensuar, perquè el fet que ho presentem no vol dir que ens ho aprovin d'aquesta manera, que això ha de passar per un munt de departaments. Ha de passar per OTA, ha de passar per Agricultura, ha de passar per Medi Ambient, per Cultura, per Carreteres, etc etc. És a dir, llavors tot això, el departament, el que és Urbanisme, serà el que ha de donar el vistiplau. Esperem que ens ho aprovin de la forma que ho presentem. Hi haurà un període d'al·legacions, d'exposició al públic. Les al·legacions, si es fan, es consideraran. A vegades sembla ser que una al·legació de, bueno, aquesta doncs, no en faran ni cas. No és així. Les al·legacions, si estan ben fetes, evidentment s'han de valorar, s'han de sospesar i s'han d'escoltar, perquè el que no podem fer és això de tenir el municipi ple de plaques, com alguna vegada havíem vist algun mapa que era una mica esgarrifós. Jo penso que hem fet un gran avanç, hem fet un pas molt endavant en aquest aspecte.
Un pas, però en quin sentit? Perquè,
amb el sentit de reduir.
De reduir,
De reduir. És a dir, de protegir. Clar, aquí ens trobem que hi ha zones, per exemple, la zona que és zona protegida, el que és la muntanya, és zona protegida. És a dir, diuen, no, poden posar les plaques a la muntanya, no s'hi poden posar perquè és una zona protegida. I per tant, doncs, no es pot. I per tant, doncs, hem de procurar que sigui el mínim impactant i després encara hi ha una altra cosa. El que nosaltres plantegem, tot que ens ho aprovin, no vol dir que allò... perquè si hi ha un parc petit que s'instal·la, es menja tot el del costat. I, a més, ha de passar encara perquè ha de ser la propietat qui ha de decidir si vol o si no vol. És a dir, no és una cosa, és que allí posaran, no? Però que si el propietari d'aquella finca no vol que hi hagi plaques, no hi haurà plaques, perquè, evidentment, o deixar a través d'un conveni o comprar aquella finca, per tant, això també li pot limitar molt el fet de que no sigui una cosa tan exagerat com havíem vist. És a dir, que això hem fet tot el que hem pogut, jo penso que el que ara es presentarà, esperem que la gent doncs, ho vegin bé, i si no ho veuen també, doncs haurem de mirar de buscar una fórmula que no, és dir, de protegir el municipi. És un projecte molt proteccionista.
Clar, aquest mes de setembre toca ple ordinari, per tant entenc que la presentació serà abans d'aquest ple, després?
Serà després, perquè no dona temps de fer l'assemblea aquesta i després preparar-ho tots els informes tècnics, perquè o bé farem un ple extraordinari o bé s'aprovarà el ple de final d'any.
Alcalde, em consta també que hi ha hagut una reunió, en aquest cas amb el partit de l'oposició, també amb Cellers Domenys
i amb Domenys
d'Empeus. Sí. Com ha anat?
Bueno, a veure, no ha ni bé ni malament. Tothom dona la seva opinió. Jo vam fer una reunió específica amb Cellers Domenys, per explicar-los, perquè doncs, potser sí que hi hagués hagut de fer-los vindre amb altres reunions que s'havien fet. Jo crec que no hauria estat malament, però no es va fer. Va fer una reunió específica a Cellers Domenys amb tota la Junta Rectora, amb l'equip directiu, i bueno, d'allà també va sortir alguna proposta, i per tant, i ara hem fet aquesta reunió, el dimarts passat es va fer, per intentar de consensuar-ho i de veure que jo penso que és molt millor el que anem a fer que no pas que no féssim res.
Clar, de fet, des de l'Ajuntament es va fer aquesta anul·lació de que no es poden presentar projectes durant un any, projectes de parcs solars durant un any.
Suspensió de llicències.
Gràcies, que ara no em sortia la paraula. Sí, sí. Es va fer aquesta suspensió, però s'acaba el mes de juny. Entenc que aquest projecte que està sobre la taula ara s'ha de presentar i el mes de juny estarà aprovat?
No estarà aprovat, però llavors això, com que estarà en fase d'aprovació, això allarga el termini, que crec que són 2 anys.
D'acord.
És a dir, que un pic estigui presentat a la Generalitat, a Urbanisme, llavors s'allarga el termini, que són 2 anys, fins que això no estigui aprovat.
Va per llarg, això, no?
Bueno, sí. A veure, són coses... el tema aquest energètic, jo penso que encara estem en una fase que no tenim massa clar si l'hidrogen verd, si els molins, si les plaques, si no sé què, no? Si les centrals nuclears, no? Sí que hem d'apostar per això. Jo sempre he dit el mateix, que hauríem de ser capaços de regenerar l'energia que consumim i una miqueta més, no? És a dir... perquè hi ha molts municipis, com és ciutats grans, que és impossible que puguin generar la seva pròpia energia, perquè no pot ser. I també hem de vetllar pel territori. El que hem pogut evitar, ja ho he vist alguna altra vegada, és que la mat ens la posessin a damunt. Això jo penso que ha sigut un gran logro entre tots plegats, amb tota la gent que tots hi hem col·laborat, tots hi hem donat el do de pit en aquest sentit, no? I ens hem tret la mat de damunt. Això és molt important.
Alcalde, podríem dir doncs, que des d'Esquerra s'està fent una oposició bastant dura, aquest mandat?
Bueno, jo tampoc no la veig ni dura ni no tan dura. Fan una oposició que creuen que han de fer. Però ja veu que amb els plens vostè ja ho veu, que jo miro de portar-me amb tothom, no? I quan ens veiem pel carrer ens saludem i parlem amb la cap de l'oposició. Penso que tots treballem pel mateix. Tant l'oposició com els que estem al govern són persones que jo penso, com tots els del municipi, que estimem el nostre municipi i volem el millor. I això és el que intentem, no?
Alcalde, m'agradaria preguntar-li pel tema d'incendis. Vostè que hi entén, vostè que ha estat sempre vinculat als bombers i a l'ADF, vaig sentir una notícia l'altre dia que deia que hi havia municipis que no tenien un pla de prevenció d'incendis. Però no sé si això és el cas de Sant Jaume dels Domenys.
No és el cas de Sant Jaume.
En tenim.
En tenim, sí.
Actualitzat, a més a més.
Sí. A veure, s'ha d'anar actualitzant, però el que varia són a vegades els càrrecs de responsabilitat, per exemple.
Ja.
Però el que és el pla ja és un dels primers que es va fer quan vam fer l'InfoCat a Catalunya i tal, ja ve de molts anys, no? A veure, el tema dels incendis és molt preocupant, molt preocupant. Ja hem vist el que ha passat a Espanya, ja hem vist el que ha passat doncs, a Galícia, a Castilla, a Zamora, Salamanca, Extremadura, bueno, i que es cremin els picos d'Europa. Portugal ha sigut desastrós, no? Sí que estem... arribat un moment que els incendis d'avui en dia no són com els de fa 40 o 50 anys, són diferents. Per la sequedat del bosc, pel tema dels arbres deshidratats i tal, no? Per la falta de pluges i per l'excés de temperatura, de calor, no? Ara, jo penso que aquí han de fer un plantejament molt seriosament el govern de l'Estat, i han d'invertir sobretot en prevenció. El que no s'inverteix és en prevenció. I després, jo ara quan vaig veure si hagués pogut, com van marxar gairebé 50 voluntaris de les ADFs de Catalunya amb més de 20 vehicles, i van marxar també 15 o 20 vehicles, dos helicòpteres i un AVA i de bombers de la Generalitat, a mi se'm posava la pell de gallina, i ho vaig dir pel grup de les ADFs, que si no hagués sigut que estàvem collint raïms, jo hi hagués anat també. Sí, perquè doncs, va ser una mostra de solidaritat amb aquesta gent que estaven patint. El fet que es cremessin pobles sencers, això és terrorífic, això. I uns focs duressin gairebé 15 dies, bueno, i es van apagar perquè va ploure.
Yeah.
Perquè si no hagués plogut, potser encara cremarien. Llavors, jo penso que el govern, per comptes de criticar-se entre ells i treure's d'absurds i coses d'aquestes, el que han de fer és una planificació i invertir més, sobretot en prevenció, en tenir... I jo ho vaig posar al grup meu de les ADFs que tenim, de que hauríem d'anar-los a transmetre aquest sentiment que tenim de país a Catalunya, que si veiéssim en una esplanada tot el potencial que representem les ADFs de Catalunya, quedaríem parats, que són poder més de 5.000 voluntaris a Catalunya. I persones, doncs això, que vam començar fa 45 anys a crear un grup per anar a apagar foc a Sant Jaume, que vam ser dels primers. I això ha anat agafant una embranzida tremenda. Per tant, doncs, sempre deia, primer que els focs s'han d'apagar a l'hivern. Això jo ho havia dit moltes vegades, no? I després deia que havíem de ser capaços, cada municipi, de poder-nos apagar el nostre foc i anar a ajudar els veïns. Mm-hmm. Això a nivell de població civil. Però, a més, hem de comptar amb el cos de bombers que tenim a Catalunya, que és el cos de bombers, jo dic, millor del món, i és així, i s'ha demostrat, no? Tot i que vam tenir també dos episodis de dos incendis grans a Catalunya, el de la Segarra i el del Baix Ebre, que es van cremar en total de més de 10.000 hectàrees, segurament. Però, esclar, ni de bon tros ha sigut el que ha passat a Espanya, no? Mm. Els focs d'avui en dia tenen mala llet, per dir-ho d'algun modo, no?
Mm-hmm.
Tenen mala llet perquè, esclar, doncs, i a més és quan hi ha morts o hi ha víctimes, això fa que a vegades la gent que ha d'intervindre també una mica s'espanti una mica, perquè, a veure, bé, hi ha accidents d'avió i agafem l'avió, hi ha accidents de cotxe i l'agafem cada dia, hi ha morts de trànsit i cada dia agafem el cotxe o la moto, no? Però el foc és, amb això, la gent queda molt sensibilitzada, no? A Catalunya ja havíem viscut episodis grans d'incendis i amb víctimes mortals, a més, no? Ja tots ens en recordem, per desgràcia. Però, bueno, és complicat, eh? Ara penso que tots plegats s'ha de fer una reflexió molt ben feta, s'ha d'invertir en prevenció, s'ha d'invertir en extinció, però l'important és en prevenció, que és allò que dèiem, no? Que el foc s'ha d'apagar a l'hivern i s'ha d'apagar fent una gestió forestal. Ja sabem que és molt difícil, ja sabem que és complicat, ja no és fàcil poder gestionar tots els boscos ni de Catalunya ni d'Espanya, però sí els boscos més importants, més simbòlics o més propers a les zones d'habitatges, i això pot evitar, doncs, que un foc en un bosc gestionat té un comportament que en un bosc sense gestionar té un una altra.
Llavors, alcalde, des d'aquí de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, a nivell de prevenció, es pot fer alguna cosa? O sigui, s'està fent alguna cosa?
Aquí tenim una xarxa de pistes forestals per en cas d'incendi que pocs municipis la tenen. Perquè jo el que veia, les imatges que veia per la televisió, veies muntanyes, bueno, ja hi hem estat... per Espanya, hem seguit molts llocs d'Espanya que és impossible d'accedir-hi. És a dir, que no hi ha ni tallafocs, ni hi ha equips de voluntaris preparats, i a vegades, pel que havia sentit alguns reportatges per la televisió, és que les brigades que tenen contractades a Castella i alguns llocs d'aquests, és que gent poc preparada, gent que no està formada, gent que els contracten... A veure, gràcies a Déu, el que tenim a Catalunya, ojalà ho tinguessin a la resta d'Espanya. I em penso que les desgràcies que han passat no passarien, no pas en aquesta magnitud.
Mm. I per últim, alcalde, m'agradaria preguntar-li per un tema també que m'ha comentat just abans d'entrar a l'estudi, que és sobre el terreny de la Carronya.
Sí, és un tema molt important que a mi això em preocupava moltíssim. El terreny que van fer una donació, crec que va ser l'any 2021 o 2022, el propietari, i gràcies a Déu ja el tenim escrit en nom de l'Ajuntament. És un terreny que de més de 7.000 metres quadrats, no?, que llavors es requalificarà i es destinarà a una zona d'això d'equipaments per la Carronya. Pàrquing de cotxes, parc infantil i això. Això, gràcies a Déu, és un tema que jo, per això li he volgut comentar aquesta notícia, perquè em sembla que no l'hem penjada pel grup de l'Ajuntament, però que, per sort, aquest terreny, el mes que va ser primers de juliol, ja està escrit en nom de l'Ajuntament. Vol dir que dins el pla d'IPTA, d'impuls d'IPTA, hi ha una partida de diners que van destinats a desentar aquest terreny perquè serà un equipament molt important per la Carronya. Vull dir, és un tema que també el teníem pendent i gràcies a Déu ja el tenim solucionat.
I en aquest sentit, això, aquest també entra per el 2026? O ho veureu?
Aquest serà dins aquest mandat, segurament. El que passa aquest mandat també d'aquí dos anys s'acaba. És a dir, que a vegades sembla que dos
estem
anys...
a l'equador ja del mandat.
Estem una mica més de l'equador ja, però bueno, hem fet moltes coses, ara també s'han canviat de les maneres del papiolet, s'està treballant ja amb l'enllumenat de Torregassa del papiolet, el passeig aquell, l'obra estarà acabada entre poc, es farà la plantació dels arbres entre poc i llavors es farà també el camp de llumaneres de Lliger, Sant Jaume i Cornudella. Això també està dintre d'aquest període, doncs, que es farà en breu. Bueno, ja veu que a vegades a mi em dona la sensació que fem molt poca cosa. No voldria fer més del que fem. Però en realitat en fem de coses, m'entén?
S'avança,
sí,
pas a pas, eh?
Sí, i també tot és molt complicat. No és com fa 30 o 40 anys, o poder no tants, que les coses eren més fàcils. Avui en dia són molt complicades. Ha sigut complicat el tema. Bueno, està a punt també de licit... que es presentin les empreses pel tema de la licitació de la llar d'infants, que és la quarta vegada que ho traiem
a costat,
i esperem que aquesta vegada tiri endavant. I si no, llavors podríem dir, doncs, miri, ja ho faran els que vinguin després. Però bueno, vull dir que entre menjador, llar d'infants i tot el que hem explicat, déu-n'hi-do el que anem avançant.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Ara fem una petita pausa publicitària i connectem amb les notícies de les 10 del matí. A les 10:06 ens retrobem a la Batalla de l'Ordal.